Passen 6 minuts de les 11. De cinema hi parlem cada setmana amb el nostre crític i expert, el Marc Compte. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, Sílvia.
Amb el Marc, la nostra prioritat és fer un cop d'ull a les estrenes d'aquest cap de setmana, però, esclar, sempre acaben sortint moltes més cosetes. Avui, déu-n'hi-do, tampoc ens podem queixar del nivell de les pel·lis que arriben aquest cap de setmana.
Sí, hi ha un bon recull de tres estrenes. També comentarem una mica ja mirant s'aproxima aquest any nou i també un repàs al festival que tenim més a prop, que és el Festival de Sitges.
Doncs comencem amb les estrenes. Amb quin arrenquem?
Venom habrá matando.
Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. Soy un depredador. Necesito libertad.
Tienes que controlar tu agresividad. O nos llevarán a rastras al área 51. Vives en mi cuerpo. Vives según mis reglas.
Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arregle para volver a rompértela. Eres un pringao.
Eddie Brock, quiero darte mi historia. La gente adora a los asesinos en serie.
Cletus, ¿por qué a mí?
Lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. He probado la sangre otras veces y eso no lo es. Lo único que he querido en este mundo es una matanza. No soy un loco. Soy vengativo.
¡Oh, joder!
¿A dónde vas?
¡Ese es un rojo!
¡Haz el favor de salir!
Venom, molt popular, un dolent molt popular a l'univers Marvel, perquè tenim aquí una pel·li Sony / Marvel, però fes-nos 5 cèntims, Marc, de qui és Venom, per aquells que no estem familiaritzats amb aquest univers, amb les pel·lícules o amb els còmics, i de què va aquesta segona part?
Doncs la primera va ser una sorpresa, ja que funcionés tan bé, havia de passar com una pel·lícula una mica desapercebuda, però Tom Hardy, el paper aquest... Tom Hardy és un actor, a mi m'encanta, i cada paper que agafa te'l millora del que t'esperaves, no? Venom és, podríem dir, és un antiheroi, és una mica malvat, però aquí la pel·lícula es comporta, té els seus tocs d'humor, i és un... No sé com dir-ho, si és com un virus o que s'adapta al cos i tu et transformes en una altra bèstia, com un monstre que a la pel·lícula veurem. No saps com descriure-ho, perquè és una cosa, diríem una cosa negra,
lleficosa,
de molts ullals, d'una llengua llarguíssima. I bàsicament és un dels milers d'enemics que té Spider-Man, és un dels més famosos perquè té molts semblants, també tira... També es pot pujar edificis, tirar teranyines, tot aquest tema, no?
És un enemic de Spider-Man popular a les pel·lícules o ens hem de remuntar al còmic?
Més al còmic, sí que amb les últimes pel·lícules on hi ha Tom Holland encara no ha sortit un Venom. Hi ha el rumor que poder sortir a la següent pel·lícula o futurament, però com que des que ho va agafar Sony, el Venom s'ha quedat apartat a Venom. I ara que ho ha recuperat Marvel els drets de Spider-Man, veurem si surt de nou. Quan amb els anteriors de Spider-Man sí que hi havia hagut una pel·lícula amb Venom com a enemic, però amb aquesta no.
I ara doncs tenim, va simultanejant al llarg de la pel·lícula, Tom Hardy com a tal, o quan es transforma, entre cometes, quan s'apodera d'ell aquesta mena de virus o de bacteri que s'apodera del seu cos i es converteix en aquest ésser llefiscós que el Marc ens intentava descriure i que és complicadot.
No, i aquí tindrem una altra versió, que és el de Woody Harrelson, que és un home que està, en teoria està en un locutori, podríem dir així, que es troba, és un assassí en sèrie, que es troba amb el Tom Hardy, aconsegueix mossegar-lo, amb el qual absorbeix part de les propietats i fa el seu propi Venom, per dir-ho d'aquesta manera, que es diu, bueno, Matanza, per això es diu Abraham Matanza, que també és un dels també enemics també superpotents.
Entretinguda?
Sí. Sí. Molta acció.
Tu ets molt fan, de Marvel.
Jo tinc ganes de veure-la, l'esperava de fer dies, aquesta.
Sí? He llegit que hi ha revelacions al final de la pel·lícula. Potser això ens donarà la pista de la propera, no?
Sí, és una cosa que acostumen molt a fer Marvel, que no has de marxar mai del cine abans d'hora, perquè sempre hi ha uns crèdits que et dirà una pista que poca gent a vegades sap de què va fins que ho llegeixes a internet.
El primer Venom era més en clau terrorífica i aquest sembla més comèdia, oi? Fins i tot amb algun to de romanticisme, fins i tot.
Sí, té tocs així d'humor, com al final del tràiler, que l'espècie negra de Venom li pega el nas al Tom Hardy i li diu, espera que t'ho arreglo, et poso el nas de nou bé per tornar-te-la a pagar, i li torna a donar un cop al nas. Una mica aquests tocs així que semblen absurds, però que fan gràcia al cine.
Sí, tenen una relació especial, no?, entre tots dos.
Sí, exacte.
Hem començat amb Venom, Abraham Matanza, Univers Marvel. Què més tenim?
El buen patrón.
Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros... Hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¡Excelencia! Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Por qué nos deja sin premio?
¿Qué dicen las pancartas?
Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Equilibrio. El equilibrio es muy importante.
Mi mujer dice que necesita aire. ¿Que compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo?
Hay que trucar la balanza para que la medida sea santa.
¡Wow! ¡Excelencia!
No trobo res.
Javier Bardem és aquest buen patrón que es va preestrenar a Sant Sebastià, ens en vas fer 5 cèntims i ara arriba a la gran pantalla.
I de quina manera que recentment cap a Hollywood, cap als grans premis dels Oscars, representant Espanya, superant el Pedro Almodóvar, pobre, s'ha hagut d'aguantar aquest cop. I bé, aquí tenim Fernando León de Aranoa, que acompanyat de Javier Bardem porten una... Podríem dir, una de les crítiques és una comèdia àcida que el buen patrón representa un carismàtic propietari d'una empresa de fàbrica de balances industrials en una ciutat espanyola de les províncies del nord, que espera la visita d'una comissió que determinarà el seu destí si obtindrà o no un premi de... millor empresa de la zona...
Això que anem sentint, no?, de l'excel·lència empresarial.
I aquí tot està en ordre. Al principi del tràiler ell els felicita per la seva bona feina, que tot va bé, però no tot va bé perquè a fora hi ha protestes constantment. Realment el tràiler a mi em fa gràcia que la protesta és una única persona i ell ja ho magnifica, que, ostres, és un desastre... ens pot venir molt malament la imatge de cara als premis, però suposo, a partir d'aquí, és la part de comèdia, veiem com ho treballarà per a contrarrellotge, solucionar aquests petits problemes dintre l'empresa, tant a imatge interna com externa.
I després també embolics personals, no?, s'intueixen en aquest tràiler.
Sí, passarà una mica de tot. És la gràcia d'aquesta pel·lícula, penso.
És una mica el revers, l'altra cara de la moneda de Los Lunes al Sol, d'Aranoa, en el sentit que allà es donava veu al treballador i aquí qui porta la veu cantant és l'empresariat escenificat en Bardem. Pinta molt bé, eh? He trobat perles com aquesta. Diuen que és la millor pel·lícula de Fernando León de Aranoa. Diuen que és rodona, precisa, divertida. De Bardem diuen que fa un recital interpretatiu. I una altra definició del buen patrón: àcid pur embolicat en un carmelet. No sé com li anirà per Hollywood, però aquí em sembla que triomfarà.
Aquí ha quedat molt bon paper, suposo que la valoraran, no sé, pels premis de l'any vinent, però bueno, de moment se'n va als Oscars, que és una gran victòria, no?
I tant, que li preguntin al Almodóvar.
Sí, sí.
I tenim una altra perla, oi, Marc?
Un segundo.
¿Ha terminado la película?
Sí, la pondrán mañana en la segunda unidad.
¿Por dónde queda?
Hacia el este.
Proyectar películas aquí no es tarea fácil.
Don Películas, ¿a qué hora es la proyección?
Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad.
¡No podremos ver la película!
¿Por qué? Hoy no hay película. Pero no es culpa nuestra. No obstante, nos queda una última opción para intentar recuperarla. Despacio, cuidado con las escaleras.
¡Suelta la película!
¡La he recogido yo!
¡Suéltala!
Limpiad las dos caras, quitad el polvo.
Es que quieres problemas.
¡Devuélveme la película!
Ni muy suave ni muy fuerte, limpiad hacia abajo. ¡El rescate ha sido un éxito! ¡Podemos ver la película!
Zhang Yimou ens parla del cine des del cinema mateix. Ja ho hem sentit, aquests embolics per aconseguir veure la pel·lícula. Don Pel·lícula és un dels personatges.
Fa molta gràcia aquest títol, perquè abans de veure la pel·lícula i del tràiler no sabia de què anava exactament.
Aquest segon.
Miro primer el tràiler abans del resum.
Ah, això està bé. I no et deixes condicionar.
Sí, exacte. I el títol de Don Pel·lícules em va fer molta gràcia, perquè ja li dones un toc a la pel·lícula que saps que serà prou cordial, tot i que veus que hi ha una mica d'empentes i dues persones que es barallen per les cintes de la pel·lícula, però per la més veus que serà una pel·lícula, podríem dir, com familiar, propera i amb un to bastant cordial, tot i tenir una mica d'humor i de comèdia, no? Ens trobem a la Xina de la Revolució Cultural, mig d'un paisatge desèrtic. Hi ha una ciutat força obrera, penso, que les distraccions en són poques i una de les més importants és el cinema. Aquí és on apareix Don Pel·lícules, que té la funció de posar les pel·lícules, però mai ha fallat, com li diu al protagonista de la pel·lícula, que ve a buscar això, a les pel·lícules.
Em sembla que els visita un cop al mes o amb una freqüència així, llavors és molt esperat perquè és l'única diversió que tenen aquí al mig del desert.
Sí, sí, no, i penso que si veieu el tràiler no veureu mai una sala de pel·lícula tan plena com aquesta, no? I bé, la pel·lícula falla perquè s'extravia, s'embruta, cau al terra tot ple de pols, i tot el poble col·labora, es coordina per netejar les cintes, que estiguin netes, 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 per poder-la emetre, com al final passa el tràiler. Bàsicament, l'argument és molt senzill, però el director Yimou Zhang envia aquest missatge tan fàcil i tan simple, de que el cine anima molta gent i es distreu de tots els problemes a un poble com és el de la pel·lícula.
al final es projecta la pel·lícula, però hi ha un rotllo d'aquesta pel·lícula que és robat i bona part de la trama consisteix en seguir aquesta lladra, és una noia, i un veí del poble que la persegueix, no? I tots dos volen aquest rotllo de pel·lícula perquè, si no, la pel·lícula no es podrà projectar íntegra i sense problemes, com Don Pel·lícules ha fet sempre, que sempre ha complert, no? Parlen una mica de road movie, a peu, pel desert del Gobi, perquè tot seguint aquests dos personatges, la lladra i el veí que vol recuperar el rotllo de pel·lícula, doncs simula una miqueta aquesta road movie. Un Zhang Yimou que sempre és venerat i esperat a tots els festivals de cinema europeus i que ara coincideixen dues estrenes seves, perquè aquesta pel·lícula s'havia d'estrenar fa 2 anys a la Berlinale i sembla ser que a última hora la van retirar al·legant problemes tècnics, quan tothom té clar que darrere hi havia el govern xinès que va censurar la pel·lícula perquè és una mica crítica amb la revolució cultural, i va caure, i després va venir la pandèmia, va quedar guardada en un calaix, ara torna, i clar, coincidint amb una altra estrena de Zhang Yimou, per tant, si sou fans seus, teniu dues pel·lis per tastar aquests dies. Aquestes són les estrenes i ens deies que ens has preparat una miqueta de rànquing, de llistat, d'aquelles pel·lis més potents, més esperades per l'any vinent, que ja està a la cantonada, 2 mesos i escaig.
Sí, passa massa ràpid això. Començarem l'any, si us agraden les pel·lícules de por, amb la 5a entrega de la saga Scream. Ja hi ha el tràiler a internet. Will Smith arriba també com interpretant el pare de Venus i Serena Williams, les famoses germanes de tennis. És una de les pel·lícules també molt esperades. Per fi arribarà Batman amb Robert Pattinson, que és una pel·lícula que s'havia d'estrenar aquest any, però no sé què va passant, que es va allargant l'espera. Comentàvem també de Venom, doncs Marvel ve molt carregat aquest any. Morbius, que és un altre dels malvats dels còmics, és un vampir que interpretarà Jared Leto, segona entrega de Doctor Strange, de Black Panther, continuació de Capitana Marvel amb The Marvels.
Sí, Capitana Marvel segueix,
sí,
estirant el filó.
The Marvels, que és una mica més com la família, podríem dir.
Uh-huh, el complet.
L'altra gran companyia de còmics, DC Comics, també presenta de lo seu. La Roca Dwayne Johnson protagonitzarà Black Adam, també sortirà Flash i la segona d'Aquaman.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí, és un any potent. De superherois
anirem carregadets.
I d'acció encara ve més, que Tom Cruise tindrà 2 aparicions. Top Gun Maverick, que és una pel·lícula que havia d'estrenar-se abans de la pandèmia, ens la torna a fer, l'estrenarà ara, el 2022.
És una continuació del Top Gun que va fer de jovenet?
Teoria sí. I també l'enèsima de Missió Impossible, l'entrega número 7, amb els mateixos actors i, bueno, a Tom Cruise al davant, no?
I ell continua fent tots els plans, els arriscats també. Hi ha la llegenda aquesta que no li agrada que el doblin, que ho fa ell.
Es veu que sí, es lesiona moltíssim. L'últim es va lesionar bastant per dies, però sí, segueix fent les... Home, jo crec que aquella que és l'edifici tan alt de Abu Dhabi, que si fa aquell salt, jo allà, bueno, jo m'espantaria molt, no sé com es va atrevir, però déu-n'hi-do.
Home, és Tom Cruise.
És Tom Cruise, això fa tot ell, no?
Sí, però clar, té una edat, perquè ja anem per la 7a, no? I el cos no dona el mateix que els inicis, però ell s'entesta, no?, a rodar ell les escenes difícils.
Crec que és dels pocs actors que deu encara assumir això de no tenir un segon d'acció, no?
Aquest risc.
I per acabar tenim a Ticket Paradise, trobarem George Clooney i Julia Roberts, que interpretaran en una comèdia un matrimoni. I James Cameron, per fi, després de 2 anys, des del 2009, portarà la segona entrega d'Avatar, i això no me'n recordava, estan programades 3 més.
Ah, sí? Ostres!
Sí, tornem a Pandora amb tot el 3D i tot el món fantàstic que ens va crear.
A mi em va agradar molt, Avatar, la primera, aviam si manté el nivell, però no pensava pas que fes 12 anys d'aquell primer Avatar.
2009, ja.
Ostres, déu-n'hi-do. I anem a Sitges, posem una miqueta de glamour, de fotocol, de catifa vermella... Com està funcionant?
Bé, el primer dia va arribar Belén Rueda, com vam comentar.
Molt glamurosa, ella.
A recollir el seu premi d'honor. El dia 1 és el dia d'Àlex de la Iglesia i el seu cine terror presentant Venecia Frenia, fora de concurs, i reestrenant una obra especial seva, que és El dia de la bèstia, restaurada en 4K. També va suposar l'estrena de la col·laboració de la productora d'Àlex de la Iglesia amb Sony Pictures i Amazon Prime, que han acordat que aniran fent pel·lícules així d'horror i una mica de por, no? El dia 2, protagonitzat per L'Amp, de Valdimar Johansson, una pel·lícula de terror a Islàndia que balla entre el gènere de l'amor i la por d'una parella que treballa al camp cuidant els seus animals. El dia 3, segons el portal de cine Sense Cine, arriba la pel·lícula més punk del festival, Mad God, de Phil Tippett. Aquest director és guanyador de 2 Oscars i inventor del Go Motion. Això, per qui no conegui aquest terme, és una variant de la tècnica d'animació stop motion per l'animació de models davant d'una càmera cinematogràfica. És a dir, ell va crear l'animació dels R2-D2 i el C3PO, els robots de Star Wars. Però això és un dels figures més importants, no?
Sí, sí, un crack.
El dia 4, Limbo, projectada a la secció oficial competitiva, Chang ens presenta un thriller amb sobredosi de desesperació, adrenalina, a Hong Kong, amb una fotografia de blanc i negre sobre decorats molt recargats. Bàsicament, no és apta per a estómacs delicats aquesta, la pel·lícula de Limbo.
Aquesta és de la que se n'ha parlat tant, que hi havia gent que havia vomitat fins i tot, és aquesta?
Té violència antinatura, psicokiller violador, mutilador i assassí de dones i una parella de policies a la manera del cinema negre.
Per tant, estómacs delicats, abstenir-vos.
El dia 5, ronda de pel·lícules fantàstiques nòrdiques, de Noruega i de Suècia. I el dia 6, per acabar, l'assassí en sèrie Michael Myers es deixa veure de nou pel certamen 3 anys després de la nit de Halloween. Aquest és aquell que fa tanta por, que és una màscara i que no parla i només et ve a... És un assassí en sèrie. Qui sàpiga que és Michael Myers, no cal descriure'l massa més.
Bo el nivell d'aquesta collita sitgetana?
Sí, per haver fet així el recull per
ràpid,
sobre,
ràpid,
hi ha bastant bon material, realment.
Doncs anirem parlant d'aquestes pel·lícules perquè aniran arribant a la cartellera progressivament. Marc Compte, gràcies per acostar-nos al cinema i molt bon cap de setmana.
Igualment, merci. L is for the way you look at me. O is for the only one. A ritme de jazz amb l'Andrea Motis i el Joan Chamorro, i aquest love, aquest amor, ens plantarem a 11:45, cita amb l'actualitat, i seguim parlant dels 95 anys de la pastisseria Carafí de Sant Sadurní. To you, love is more than just a game for two. Do you love make it? Take my heart, please don't break it. Love was made for me and you.
Ja són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova una moció que demana mesures per frenar l'escalada del preu de l'electricitat. El ple d'octubre del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va servir per donar llum verda ahir a una moció presentada pels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya, en la qual es reclama l'adopció de mesures que frenin l'escalada del preu de l'electricitat dels darrers mesos. Totes les formacions comarcals van votar a favor d'aquesta proposta dels republicans. Les mesures que proposa Esquerra van des del foment de les energies renovables i de l'estalvi fins a destinar una part dels fons Next Generation de la Unió Europea a aquests conceptes. Els republicans recorden que l'augment del preu de l'electricitat repercutirà en un increment de la pobresa energètica i que és imprescindible lluitar contra l'oligopoli de les elèctriques. La resta de grups van fer aportacions pròpies al text d'Esquerra en considerar molt necessari l'aprovació d'una demanda social d'aquestes característiques. Continuen en augment els ingressats a causa de la Covid-19 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Dijous passat va tenir lloc un nou ingrés a l'Hospital de Vilafranca a causa de la Covid-19 després de diverses setmanes sense pacients malalts a causa del virus. Una setmana després, l'hospital ha continuat augmentant els pacients ingressats per Covid i ja són 3 les persones que romanen al centre hospitalari de Vilafranca. Es dona que en aquest temps una persona ha rebut l'alta, així que les 3 persones ingressades actualment s'han contagiat els darrers dies. Actualment l'Alt Penedès té un risc de rebrot de 42 punts. En la darrera setmana s'han confirmat 24 casos, 7 menys que la setmana anterior. Així la velocitat de reproducció del virus ha baixat i torna a estar per sota de l'1. La incidència acumulada es troba a nivells moderats de 21,81 en 7 dies i de 49,98 en 14 dies. La nau del Corte Inglés de la Bisbal del Penedès ja té comprador. La multinacional americana buscarà inquilí i desenvoluparà el terreny annex. La promotora nord-americana Panattoni ha adquirit la nau logística del Corte Inglés a la Bisbal del Penedès. Les instal·lacions són una de les joies de la marca que va posar en venda el passat estiu. Per l'adquisició de la nau i el terreny industrial annex licitaven la multinacional americana Panattoni i Merlin Properties. Finalment ha estat Panattoni l'adjudicatària per un import d'uns 70 milions d'euros. La compra és per la nau de 45.000 metres quadrats i el sòl industrial de 150.000 metres quadrats per promoure la qual cosa permetria altres 2 complexos similars al que ja hi ha. La previsió és que Panattoni els desenvolupi per llogar-los. El Corte Inglés deixaria la Bisbal i donava servei a Catalunya, Aragó, Llevant, Múrcia i Balears abans de Nadal per portar l'activitat a Montornès del Vallès. Panattoni és una de les principals operadores logístiques a escala mundial, pel qual s'espera que en poc temps pugui comptar amb un nou inquilí. I s'inaugura el celler del Castell de Penyafort. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos inaugurarà oficialment el celler del Castell de Penyafort aquest dissabte en un acte formal que servirà per donar el tret de sortida a la programació d'activitats culturals que acollirà l'espai en els propers mesos. La inauguració es durà a terme a partir de les 5 de la tarda i comptarà amb visites al recinte, una mostra del procés de remodelació de l'espai, els parlaments institucionals i la presentació d'un nou audiovisual sobre el Castell de Penyafort. L'acte inclourà una xerrada conversa amb Ferran Centelles i Gràcies Dorel Ferrer sobre el llegat de Josep Puig i Llagostera, l'empresari i diputat que va construir el celler, i una aproximació a l'entorn de la vinya i el vi des del segle XIX fins a l'actualitat.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Són 5 els minuts que passen de 11:45 i obrim el darrer bloc del programa, un espai que els divendres dediquem a l'entrevista en profunditat. Una conversa pausada, amb calma, i que ens permet conèixer més a fons el Penedès i els penedesencs. Avui anem fins a Sant Sadurní per celebrar el 95è aniversari de la pastisseria Carafí, tot un referent a la capital del Cava. Eli Jiménez, explica'ns més coses.
Doncs, com bé deies, avui bufem les espelmes de la pastisseria Carafí, que enguany celebra el seu 95è aniversari, una efemèride que bé es mereix una conversa en profunditat, i per això el que avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'Albert Carafí. Albert, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, bé, molt bé. Després de 95 anys, joves, perfecte.
Com el primer dia, eh?
Oh, i tant.
Ara ho dèiem, no? 95 anys, Déu-n'hi-do. Mm.
Sí, sí, fa molta gràcia que arribi aquests anys, eh? Ja sembla allò que vas a tocar cap al 100, però veient com tot evoluciona, doncs cal celebrar, crec, doncs, aquests 95, que, bueno, que molt de goig encara continua sota diguéssim, el patriarcat Carafí, no?
Al final, sempre va bé celebrar, no? Però quan són números rodons, ja sigui el 0 o el 5, sempre fa il·lusió. I també és veritat que en època de pandèmia, si una cosa hem après és que tot s'ha de celebrar i que cada any s'ha de celebrar.
Jo suposo que és una de les reflexions principals que ha sigut la causa aquesta, no? De que pots esperar aquests números més grans, com són 100, el 150, o, bueno, el 50, eh? Però havent viscut el que s'ha viscut i veient el que encara està seguint, doncs més val celebrar-ho per sempre, vaja.
Albert, deies, no?, que tot ha canviat, han anat passant els anys, 95 anys. Com recordes, quan tu eres petit, un negoci familiar, i suposo que tens molts records?
Sí, tinc molts records. A més, estem parlant d'una sèrie de... d'un negoci, d'un ofici, com altres n'hi ha, però que són potser diferents a la resta, no? Clar, són oficis lligats, són oficis molt, molt macos, perquè, doncs, evidentment, són oficis que si no agradessin, més val no seguir-los com molts, eh? Però ho recordo, evidentment, doncs, és una cosa... ja que has viscut sempre amb aquesta dolçor a dintre el cos, no? Des del client, des del que és la família, cosa que suposo que també, doncs, és una generació que la nostra encara era allò, l'obligatorietat de seguir l'ofici, que ara, no sé si per sort o no, doncs no hi és això, no? Però abans ja sabies que si naixies en un lloc com una pastisseria, si eres dos germans, un o l'altre s'havia que quedar.
Uh-huh. I tu sempre vas tenir clar que aquest era el teu lloc, que t'hi volies dedicar?
Sí, aviam, t'he dit un sí arrossegat, perquè va haver-hi un moment a la meva vida que vaig tenir un dubte, perquè, esclar, jo veia, i es veu que són oficis molt lligats, eh? Són oficis que no hi ha temps, ni en cap de setmanes, vas al revés del món.
Treballes més quan la gent treballa menys.
Ara, exactament, o sigui, ets l'antítesis de lo que és la vida humana, no? I llavors, doncs, va haver-hi un moment que hi va ser potser al final de la meva adolescència, o quasi veia arribar, de fet era cap als 20 anys, 21, que vaig dubtar una miqueta a seguir. Llavors, bueno, m'agradava el que és les arts, això sempre m'havien agradat, i vaig dubtar una miqueta a seguir. Però suposo que el meu pare va tenir la vista aquella, de que, doncs, el fet de no fer-me quedar aquí, em va enviar a fora, a aprendre a fora de casa, i vaig estar durant potser 5-6 anys allò, donant voltes. O sigui, doncs, bueno, jo des de Vilafranca, a l'escola de Barcelona, també vaig anar a petar una miqueta a París, a Milán, i això llavors, doncs, et fa realimentar una miqueta, i dius, doncs, bueno, va, sí que vull seguir.
Suposo que, no?, aquests anys fora també t'obren una mica la ment, i també suposo que a l'hora de portar coses de fora també et va ajudar.
Sí, certament. I llavors encara més, perquè ara t'ho dones compte de que realment els canvis són molt ràpids, amb tot. Ara els canvis, diguéssim, ja no val a badar. Ara, doncs, potser en 2 anys, 3 anys, canvia tot molt, el sistema de treball, les elaboracions, la producció, tot. Abans era més lent, però abans quan portaves una novetat eres el mag, no? Jo recordo perfectament que realment, i sempre he dit, i Sant Sadurní hem sigut, no només nosaltres a casa nostra, sinó crec tots els pastissers, han sigut una revolució molt bona el que és la comarca de l'Alt Penedès. I quan arribem, i a més tenim aquí hi ha una generació que són bastant de la mateixa edat, no? Tal com l'Antoni del Sant Jordi o així, doncs que van portar una revolució molt bona, i llavors doncs, encara veus quan la gent els encanta, els agrada, t'ho fan saber, és molt enamoradís tot això, i llavors doncs, encara t'agafa més les ganes de seguir.
Parlaves del canvi, no? De les tècniques, com has anat veient aquest canvi, que ara ho deies, no? Abans potser era més lent i ara en res, en un any, en dos, tot canvia moltíssim.
Molt, però molt ràpid. Suposo que tot és també a causa dels medis de comunicació, no? Que ho han fet variar a passos agegantats, a partir des del sector de la cuina, i ha anat arrossegant tot el tema, diguéssim, gastronòmic, fins a acabar el postre. Però ara mateix vull els alumnes o nanos que estan a les escoles de pastisseria surten en un nivell de tècnica, de coneixement. No és que no tinguéssim el coneixement nosaltres, teníem el coneixement base, però ara tenen el coneixement científic de les coses. Mm-hmm. I tot és a causa també, diguéssim, de tot el que hi ha darrere d'aquí, que és, diguéssim, el coneixement de l'alimentació, de la dieta, de les al·lèrgies, tot això, cosa que abans nosaltres fèiem pastissos macos, gustos bons, cosa artesanal i natural, i ja està, però ara no, ara han de vetllar per moltes coses més.
Agafo el fil, deies, no? de la base científica, perquè la pastisseria sí que és veritat que té molt de ciència, va molt mesurada, molt meticulosa, amb una quantitat, amb un temps, i de vegades, no? Hi ha gent que intenta fer-ho a casa, es posa nerviós, no? Què els diria, sobretot a la gent que ho intenta, no? I al final, és el que dèiem, no? No ets potser com la cuina tradicional, que pots inventar una mica més, al final en pastisseria tot va molt quadrat.
Tot va molt quadrat, ho has dit molt bé. La pastisseria és una ciència exacta, és, diguéssim, gram per gram. La cuina pots ficar-hi pessics. Uh-huh. El que és la pastisseria, doncs, si et passes d'un pessic, ja, doncs, bueno, ja desmarxes el que és la recepta. Tot va sota recepta, molt, però avui per avui encara més, doncs, diguéssim, els diria que realment tinguin molt en compte la part aquesta que he dit abans, científica, la part, diguéssim, de salut, que crec que és un dels punts que ara està ressorgint més en el tema d'especialització, salut vull dir des de la part diabètic, des de la part celíaca, des de la part no salut, però també de la part vegana. O sigui, s'ha ampliat tant el ventall de coneixement que potser també senyor sort una miqueta del senyor Google, que ens ajuda una miqueta, no? Però és que si no, és abarcar tot això, ara ja no és allò. Abans ser pastisser era un divertiment d'aquells que deia, anem a ser pastisser, vinga, va, au, a passar l'estona a la pastisseria. No. Ara jo quasi bé ho posaria dins una banda, ho és, acadèmica, però fins i tot una banda de carrera professional. Perquè darrere un bon pastisser, ara un noi, una noia, que surten d'una bona escola, una bona base de pastisseria, a darrere d'aquí hi ha, jo crec, fins i tot un biòleg, perquè saben moltes coses,
Ara també ho deies, no? I ho comentaves abans, la importància i el creixement de la pastisseria de casa nostra, de quilòmetre zero, també és molt d'això, no? De la importància i de la passa endavant que ha fet, que han fet els estudis, les ganes d'anar evolucionant i la qualitat de la gent que us dediqueu a això.
Sí, sí. Amb aquest ofici, el que dius tu, és una base principal tenir paciència perquè les coses puguin sortir com tu vols. Quan surten les coses com tu vols és quan realment triomfes i avances. I llavors, i la gent que es dedica a aquest ofici, qui segueix és una persona bona, de qualitat, humana, fins i tot, perquè, és clar, tractar amb el que és, diguéssim, donar aliment a l'altra gent, has de saber que ha d'agradar, ha de satisfer. Tu portes, diguéssim, un tema com una xispa d'alegria, que això et provoca també una altra manera de ser com a persona. Jo crec que aquí és una miqueta dins la qualitat que busquem a la gent, diguéssim, d'ofici. Que siguin alegres i que donguin aquesta alegria a la gent, perquè realment, no sé si m'estic ja propassant, però esclar, necessitem molta alegria per disfrutar la vida.
Ara parlaves de l'alegria i sí que és veritat que la pastisseria va molt lligada a l'alegria, no? Perquè segurament és el moment aquell de gaudi, no? De compartir, com moltes vegades quan comprem un pastís, quan arriba la castanyada i comprem panellets, o arriba Nadal i comprem uns torrons, no? Són els moments de compartir, són els moments de gaudi, i són els moments que ho enllaço amb el que comentaves abans, amb aquesta formació i amb aquest anar creixent de tota la gent que són vegans, al·lèrgics a la lactosa, celíacs, no? Aquesta gran quantitat de gent que també els hi donem, no? Que aquesta alegria que també puguin celebrar, no? Que abans potser ho teníem més complicat.
Abans, saps què passa? Que abans tot es basava aquest xicot té un mal de panxa, o aquesta noia no li sentat bé el dinar. Ara no, ara sabem el que tenen. I llavors amb això, evidentment, els hi podem donar diguéssim, aquesta igualtat davant a tothom. Que jo recordo perfectament, quan vam començar amb el tema el sense gluten, és anecdotari, però el que diguéssim abans venia, per exemple, un nen petit, venia la mare del nen petit, deia, és que és el seu compliant, ja ha de portar coca a l'escola, i clar, i ell no pot menjar-ne, no pot portar coca perquè ell és celíac i els altres no ho són. Si era una classe de 18, ell era l'únic i els altres 17 podia menjar coca i ell no en podia menjar. Recordo que inicialment doncs dèiem, per què no fem una altra cosa? O sigui, fem una coca sense gluten, que la vam començar a fer coca sense gluten, i degut que mica a mica la cosa ha anat millorant molt en producte i en coneixement, ja no és ara el nen que no pot menjar sense gluten, sinó és que ara tots mengen sense gluten i n'hi ha cap diferència. I això és pedagogia, gairebé, també, no? I això també és el que et deia, és allò que dius, ostres, anem millorant, Vull dir, anem avançant molt bé. Clar, això estem parlant de si ens anem a regir una miqueta sobre el que és les tres generacions que portem a l'esquena, de que abans això no existia. Deixa'm dir-te només una cosa, vull dir, a tall de broma. El meu avi, quan vam començar, vam començar a fer la pastisseria salada i fer els canapés, que ara és una cosa normalíssima fent canapés. Però, esclar, als anys 1970, el qui menjava canapés era una cosa superespecial. I el meu avi, quan va veure la primera safata de canapés que va sortir de la nostra pastisseria, va dir, ara sí que la pastisseria ha perdut ja. O sigui, ja no serveix per res. O sigui, no entenien que el salat pogués adaptar-se dins la pastisseria. Imagina't tu com veurien ara que hem d'adaptar moltes més coses, no?
En quant a ingredients preferits, a receptes, no sé què és allò que t'agrada més fer, o amb aquell producte que t'encanta treballar.
Jo sóc un tradicional. A mi m'agrada treballar molt el que és, diguéssim, les bases més... El concepte més bàsic, que és la pasta de full, les mas fermentades, per exemple, una bona garlanda, que és una cosa molt bàsica, i m'agrada treballar això potser perquè és el que conec més. És evident que si ara hi hagués aquí al costat meu una jove que em digués, escolti'm, però és que ara això ja no es porta, vull dir, ara estem parlant amb uns cardamomos, amb unes arrels de no sé què, amb unes algues, és que... I disfruto escoltant-me-la, però és que jo no ho sé tampoc adaptar-ho del tot, això. Cadascú ha de reconèixer el temps on es troba, més o menys, no?
Al final, a la pastisseria sí que és veritat que heu adaptat molt bé la tradició amb la innovació, fent coses... Abans, per exemple, parlava dels torrons, no? En el cas dels torrons, teniu els torrons tradicionals, però teniu una varietat de torrons innovadors, amb, no sé, per exemple, amb algun inclús amb tocs salats, que, no? Sí. És la màgia aquesta, una mica, de l'evolució dins de la tradició, no?
Sí, i al tanto, i és el que et fa viure, eh? Sí. És el que fa seguir, eh? Perquè suposo que si sigués sempre el mateix seria allò una cosa molt avorrida. I això és el que t'aixeques al matí i dius, mira, avui he pensat que, pam, ho adaptes. Ben adaptat i ja està.
Albert, què és aquella, quina és aquella recepta ara de, o aquell producte que més es ven, que la gent ve expressament i que noteu que és el producte estrella?
A la nostra pastisseria, vols dir?
Sí.
Bueno, abans t'ho he dit, o sigui, el que és la garlanda ho és. És un producte que l'han fet sempre, és tradicional, és, diguéssim, d'aquí de la zona. Mm-hmm. No és només de Sant Sadurní, sinó Penedès, però el que és, diguéssim, la garlanda és una tradició de casa nostra, que ve de molts anys, dels principis, i l'hem sabut conservar amb la seva essència de llavors. I això la gent ho sap reconèixer molt bé.
Parles d'aquesta essència, segurament si agaféssim una persona que ara tingui 95 anys i hagi menjat aquesta garlanda de Cal Carafí durant tota la seva vida, hauria variat poc o no hauria variat res?
Home, em diria que és diferent, això està clar, eh? Però jo puc assegurar-te que realment ha variat molt poc perquè els productes continuen sent els mateixos. Llavors el que varia, si cas, és la matèria primera, de que, doncs, evidentment, les farines abans potser eren molt més pures que no pas ara i tot plegat, no? Perquè aquelles coses més, allò que deia, més tècniques i científiques. Però per el que és l'elaboració i la manera de fer-ho, no ha variat.
La garlanda, Albert, que és un producte tan i tant de casa nostra, amb què recomanes acompanyar-la? O ets dels que la mengen sola, amb no. xocolata, maridada amb cava, com?
Doncs mira, ho has dit tu mateixa. La garlanda, jo crec que a més podem, és un producte que podem quasi bé ja adoptar-lo com a Sant Sadurní, que es menja amb una bona xocolata, que tenim molt bona xocolata a Sant Sadurní, i un bon cava, per favor. És que aquest trio és formidable.
A més, trio de perfectes a Sant Sadurní, ara ho deies, una bona garlanda,
sí.
Una bona xocolata de Cal Simón i caves que no ens en falten.
Ja està, ho has dit.
Jo aprofito, Albert, que estem ja a dues setmanes de la castanyada. Jo crec que ja deveu anar fent... Ja esteu fent panellets o no, encara?
Mira, vam començar el punt de partida ara, el dia 12.
I com es preveu aquesta campanya després d'any i mig de pandèmia? Ara que les restriccions ja comencen a afluixar una miqueta, sembla que mica en mica ja ens podem anar reunint cada vegada més gent i que... Tenim també, no tranquil·litat, perquè al final la pandèmia no ha acabat de marxar, però sí que és veritat que, mica en mica, no, ens atrevim a ajuntar-nos una mica i segurament aquest any poc tindrà a veure amb el de l'any passat.
Exactament. Aviam, evident, crec que és evident que realment podrem fer més bona castanyada que l'any passat. Això ja ho veig. Però, esclar, el que és les previsions, avui per avui, és, sortint d'on sortim, és difícil a vegades fer-les. Aquest any que estem parlant, diguéssim, els professionals, no? Cau un diumenge. Què passarà? Que la gent marxarà divendres, dissabte, diumenge, dilluns, es quedaran... Jo soc d'aquestes persones que realment, ni que marxi o no marxin, el que és el dia de la castanyada, el dia 31 i el 1 i això... se celebrarà. Serà bona. La campanya ha de ser bona.
I ja per acabar, el panellet de pinyons, el més demandat, encara, avui?
Encara ho és. Tot i que, evidentment, és com sempre, és el fruit més ben preuat, diguéssim, des del fruit sec de la pastisseria, perquè cada any allò que els estan inflant els preus. Però, vaja, es comporta. Tampoc no, el panellet, evidentment sí que, com sempre, hi ha hagut una miqueta d'augment, però no amb els augments d'anys anteriors.
I a banda d'aquest panellet de pinyons, quins més teniu?
Aviam, el panellet és d'aquestes elaboracions que diem que manté més la tradicionalitat. Nosaltres, particularment, tenim tota una gamma important, bastant important, de panellet, des de la part tradicional, que és el pinyó, l'ametlla, el codony, el llimona, maduixa. Llavors, doncs, també cada any procurem treure algun de nou. Havíem tret el gin tònic, el pinya colada i aquest any pot ser que tinguem una novetat, mm-hmm. però ja no anant amb aquestes barreges més caribenyes, diguéssim, no? Anem una miqueta més a la terra, i pot ser, doncs, per exemple, un préssec amb cava o alguna cosa d'aquestes.
Producte a quilòmetre zero.
Totalment, totalment. Hem de fer territori.
100%
això,
Penedès.
Això no sé si m'estic fent gran o què, però realment cada vegada ho tinc més clar, que hem de fer molt, molt de territori.
Doncs fem territori, Albert, un plaer conversar durant aquests minuts amb tu, que ens apropis aquest 95è aniversari de la pastisseria Carafí, i esperem que continueu bufant espelmes durant molts anys més, que vagi molt i molt bé aquesta celebració.
Només voldria jo, si em deixes doncs, l'oportunitat, és agrair molt bueno, a vosaltres en primer lloc, però a tota la gent que ens ha confiat tots aquests anys perquè puguem seguir avui per avui encara oberts al lloc de sempre, que és el carrer Cavaller, bueno, el doctor Escaiola, i realment és això, agrair a tot Sant Sadurní, comarca i gent que ha vingut des de fora, que ha confiat en nosaltres, i un petó per tots.
Doncs ho deixem amb aquest agraïment. Un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. I fins la propera.
Moltes gràcies.
No se m'acut millor manera d'acomiadar-nos avui, aquest divendres, i tancar setmana que festejant aquests 95 anys de pastisseria Carafí. I, a més, han estat dos els aniversaris que avui hem festejat i hem bufat espelmes amb ells, perquè també hem celebrat aquesta primera dècada de xerigots a Vilafranca. Amb els Arc de Triomf i un dels seus darrers hits, L'estiu torna de nou. Ens acomiadem d'aquest divendres 15 d'octubre de 2021 al Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, bon cap de setmana i fins dilluns.
Penedès en Xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Sota de la pluja d'estrelles. Les places decorades de colors, cerca vila, recorrem tots els racons, ens inventem noves cançons.